Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal. Comença Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici.
Molt bona vesprada a totes i tots. Quina alegria saludar-vos una setmana més en aquesta sintonia de la Ràdio Pública de Pego. Benvinguts al capítol número 22 d'aquesta sisena temporada d'Entre Nosaltres. Vos saluda Xavi Aparici i des del control tècnic, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Avui m'agradaria que ens aturarem un segon a pensar en el concepte de casa. Sovint pensem que la llar és un lloc heretat, un punt en el mapa on el destí va decidir que havíem de nàixer. Però què passa quan la teua verdadera casa no és on vas nàixer, sinó on decidixes posar l'ànima? Vivim en un món que corre massa, un món globalitzat, que a vegades ens vol uniformes, desconnectats de la terra i de la llengua del carrer. Però avui anem a conèixer una història que trenca aquest motle. Anem a parlar amb algú que va entendre des del primer minut que per ser d'un poble no cal tenir 7 cognoms de la zona, tenir la voluntat ferma d'estimar la seva cultura, de respectar la seva paraula i de tacar-se les mans amb el seu treball.
Riu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre Nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre Nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Avui ens acompanya un home que ha volat per tota Europa per acabar plantant les seues eines ací, a Pego. Un artesà del so que construeix guitarres amb la mateixa paciència amb la que ha construït la seva nova identitat valenciana. Parlem d'arrelament, de la llibertat de ser qui vulgues ser i de la tendresa radical. Benvingut, Alfons. Moltíssimes gràcies per estar entre nosaltres.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Alfons, com està el teu cor avui?
Jo estic prou bé, si em sent feliç. Tinc coses a fer este cap de setmana, de què parlaré després, suposo, també. Sí.
Naixer en una frontera t'ha fet sentir sempre en terra de ningú?
Sí, això és una cosa difícil perquè jo sóc de la zona de fronteres amb Països Baixos, Alemanya i Bèlgica, i ahí parlem una varietat de dialectes germànics i que abans la gent s'entenia, però jo crec que els alemanys han començat a perdre l'idioma als anys 60 ja, i nosaltres estem perdent a Bèlgica i Països Baixos, estem perdent la llengua també així perquè no està formalitzada i tal, i no s'ensenya a l'escola. Doncs la gent s'està fent cada vegada més nacionalista del seu estat on viuen. això crec que és una llàstima, perquè es perden coses.
Arribes a Pego a novembre de l'any 2022. Què et va fer desfer la maleta i quedar-te ací al nostre poble?
Això és perquè ja havíem viscut als tres països que acaba de parlar, i no, la meva dona i jo no vam poder trobar un lloc comú on els dos ens sentim a gust. Doncs ella és mig valenciana i havíem pensat mudar-nos al País Valencià o a la Comunitat Valenciana, depèn del punt de vista.
País Valencià.
El País Valencià, molt bé. Això, vam vindre ací i el meu sogre, la família és de València capital, però jo, a mi, m'encanta la muntanya, és que la natura, i m'agradaria també viure a un poble. Jo pensava que integrar-te a un poble molt valencià però autèntic seria molt més fàcil que a una ciutat on ja hi ha milers de guiris. Integrar-te en la societat valenciana, jo pensava que a València capital o qualsevol altra ciutat seria molt més difícil.
Jo trobo que el punt d'inflexió va ser, no?, el ser oficial al poble va ser el dia del vostre casament a la Casa de Cultura, el 12 d'octubre. Va ser com un sí oficial a dir: ens quedem a viure a Pego.
No, això ja tenim clar, però era la paraula entre nosaltres, la meva dona i jo, que volíem continuar la relació i la vida junts. Ja ho teníem clar, però aquest dia va confirmar aquest sentiment.
Sí, es va arrelar més el sentiment al poble.
Sí, també per casar-te al poble, a la Casa de Cultura, això porta molt. Ens va casar Víctor Climent, regidor per Compromís, i havíem pensat fer el casament molt fàcil, amb els tios de València com a testimonis i jo. Però al final pensàvem, convidem alguns amics també ací de Pego, i al final les madres dels Països Baixos també van vindre, i alguna família d'Andalusia també. Però no obstant això, vam fer la boda o el casament completament en valencià.
I la gent, els teus pares, els pares de Perla, m'imagino que no van entendre res, però vull dir, van estar acompanyant-vos.
Sí. No sé, jo crec que els andalusos sí que van entendre un poc del valencià. És que, com a castellano parlant, no és un idioma molt difícil d'entendre, crec. Però ma mare no tenia res, no.
Ta mare vos va veure en el moment del cibull, el besar-vos, i va dir: ja estan casats, ja...
Sí, però es nota quan Víctor ens va donar els anells o aliances, o com es diuen.
Anells, sí. Ho has dit bé?
Sí, però jo crec que a la joieria el tio va dir aliances, és el nom oficial, però bé.
El castellanisme que
utilitzen. Sí, els anells, i ja estava clar que estàvem casats en aquest moment, per ma mare també, sí.
T'has integrat en associacions com Atzaila, com la Moixeranga de la Marina Alta. Vares formar part el curs passat de l'escola de teatre del poble de Pego. Buscaves el poble o una nova família?
Jo, les dues coses, òbviament. És que si deixes ta casa i la teua zona on tens família i amics i... si deixes tot això darrere, necessites alguna cosa per omplir el cor o... no, els éssers humans necessiten altres persones al seu costat, i jo crec que en algunes associacions sí que es pot trobar família també, d'alguna manera, diguem. Com, Com tu saps, per exemple, el teatre és una cosa física i això ajuda també. I a la Muixeranga tenim el mateix, ara som 200 persones de la Muixeranga de la Marina Alta i no tens una bona relació amb tots, això és impossible, però amb molta gent sí, i jo crec que l'aspecte físic també ajuda a això, al contacte.
Ara que estem els dos així, que estem en directe, tinc que dir-te que et tirem molt de menys el grup de teatre, encara que tots sabem que per les situacions de la teva feina has tingut que deixar algunes coses, però sempre ixes a les converses i sempre diem el mateix. Alfons era un gran i és un gran actor i tens un gran potencial. No estic mentint-te ni estic dient cap mentira. Nosaltres, com tu dius, a vegades es formen, com tu deies, en la Muixeranga, es formen grups, xicotets, tens famílies i teatre. Per a nosaltres som poqueta gent, som com una xicoteta, gran família, i quan se'n va una persona com tu, la trobem a faltar. Què aportava al grup? Vull dir, no t'ho dic per quedar bé, t'ho dic perquè és com ho sent i com ho sentim la gent que estem allí, perquè ho sàpies, perquè vull que ho sàpies.
Doncs moltes gràcies, Xavi, per dir-me això. Estic molt...
Jo,
molt feliç amb les teves paraules.
Entenem, no?, que a vegades la vida ens porta per altres camins i primer és la teva feina, de la que parlarem avui, la de luthier,
sí,
que és la que, diguem, lleva el 100% del teu temps lliure.
Si puc contestar-te, sí, és que el problema és que a mi m'agraden moltíssimes coses. I també vull apuntar-me a tot per conèixer a més gent i integrar-me. Però el problema que tinc és que m'apunta a massa coses i no puc fer de tot. I jo segur que voldria tornar a fer teatre amb vosaltres, però encara no ho sé, perquè depèn del temps. Això és el problema.
Clar, és el que estem parlant. La teva feina absorbeix el 100% del teu temps. Com és un assaig de Muixeranga? Perquè, clar, vull dir, com és? Com m'aplegueu allí? Com et sents amb la gent de la Muixeranga?
Ah, molt bé. Apleguem allí tots i xerres amb els altres socis i en algun moment la mestra diu comencem, o no, l'entrenador ens calfem primer i després ens enfaixem, tenim aquestes faixes, no? Faixes negres tenim a la Muixeranga aquesta. Sí, i tenim una llista de figures que volen fer les persones de la tècnica i que han proposat i posen noms en una app i saps on t'has de posar. Així funciona.
La teva primera actuació, si m'equivoque, em corregeixes. Mm-hmm. Trobo que va ser en les trobades de l'any 2024, hacia el poble, a Pego. No m'equivoca, veritat. Com va ser aquesta primera vegada davant de tanta gent, que va vindre al cor de la Marina, a Pego, a les trobades de les escoles en valencià? Com va ser aquesta primera vegada?
Tu saps com va acabar això?
No.
No?
No.
Ai. Que jo encara no era soci. Em van convidar a apuntar-me aquest dia a ajudar, perquè necessitava molta gent. I jo coneixia algunes persones, em vaig apuntar, però jo no sabia res de Muixerangues. Sabia una mica què era, però no com posar-te i tal. I la segona figura molt alta, de 5 altures... Jo estava allí en algun moment, la torre estava tremblant i jo volia menejar-me el cap cap a dalt per a veure què estava passant, i en aquest moment em va caure una xica al cap de dalt.
Ara
te'n recordes?
Ara ho recordo, sí. Però no sabia, sí, no sabia que havies sigut tu.
Sí, exacte.
Entonces, vaig a estrenar.
Em van portar a l'hospital, i jo tinc molta sort que encara puc anar, que els meus peus encara es mouen, no? Sí. Era un moment molt, molt impressionant i perillós.
Anem ja a entrar, perquè clar, quan Alfons va vindre a la primera vegada al curs passat a teatre i va dir soc Luthier, i dic Luthier, això què és? I ens va dir jo faig guitarres, baixos i contrabaixos. Anem a... La teva etapa comença per a una empresa que es diu Pegolino Audio en els anys fa poquet, 2024-2025. Com va ser dissenyar instruments des d'ací per a un projecte internacional com és Pegolino Audio?
Sí, és que jo acabava de muntar el meu negoci, havia fet les meves dues primeres guitarres, una vaig presentar ací a Pego París i Londres amb Ferran i Vicent, i en algun moment una amiga de la meva dona em va presentar a dos britànics que volien muntar un negoci de guitarres, i jo dic va, interessant, i ells eren els amos i buscaven a un luthier perquè ells no sabien fer guitarres, òbviament, i doncs jo, per a la meva empresa era una molt bona oportunitat perquè és important guanyar un poc de diners també per invertir en maquinària, tal, en eines, i això va ser interessant, sí. Però al final, sí, l'empresa ja no existeix com sàpiga jo, però sí.
Va durar poc el projecte.
Sí, un any més o menys.
Però tu en comptaves, no? Xavi, mira, mentre preparàvem un poc l'entrevista, perquè a mi sempre m'agrada tindre una primera presa de contacte amb els convidats, que m'expliquen un poc el que fan i el que no fan, i em diu, Xavi, una de les meves guitarres va arribar al grup Led Zeppelin, amb el que al capdavant està el cantant Robert Plant. Què sent saber que el teu treball acompanya a un grup i a una llegenda mundial com Led Zeppelin?
Sí, no, el cantant és Robert Plant i el grup ja no és Led Zeppelin, però Led Zeppelin era un grup dels anys 70 i ja no toquen, però el Robert Plant, aquest cantant, té un nou grup, i el guitarrista durant la gira als Estats Units va tocar una guitarra que vaig fer jo per a aquesta empresa de Pegolino Audio, sí. I això era un orgull molt gran. No m'ho vaig poder creure, fora una guitarra amb una llegenda de...
Del rock?
Sí, sí.
I com és? Vull dir, tu no sabies per a què feies la guitarra, no? Vull dir, a tu Pegolino Audio va dir, necessitem... Ens han encomanat esta guitarra, la tens que fer.
Sí, la veritat és que ja havia fet un prototipus de guitarra per a ells, i aquesta guitarra volien portar a músics famosos. Uh-huh. I al final volien que canviara el cos, perquè era un cos de freixe i volien un cos que més lleuger. I vaig triar Cirerer i vaig fer un nou cos per a aquesta guitarra de Cirerer. Però en aquest moment ja sabia que volien proposar a aquesta guitarrista de Robert Plant que tocara aquesta guitarra, i al final li va agradar moltíssim i jo vaig contactar amb ell fa poc temps per a preguntar-li si li havia agradat de veritat la guitarra i em va dir que sí, que moltíssim i això val molt per a mi.
No, però, clar, val molt per a tu i per al teu treball, que és un treball 100% artesanal.
Sí, sí. I a més, com fa... Ara fa 3 anys, més o menys, que faig aquesta feina i jo crec que sempre quan comences amb una nova professió, una nova feina, al principi et sents un impostor. Jo era luthier. Jo ja tenia una samarreta amb el luthier al fons i jo vaig decidir, jo sóc un luthier, però això no vol dir que saps fer guitarres.
Pues com jo quan vaig començar a fer ràdio, que al principi també em sentia un impostor i em pensava que era el millor periodista del món i no ho soc perquè no tinc la titulació de periodista, però hem de fer enca en aquest món. Però tu abans d'entrar en la teua feina de luthier, tu abans de ser luthier havies estudiat informàtica, belles arts... Què ha passat amb tot aquest món per arribar a ser a tindre la professió que tens ara?
Sí, jo vaig estudiar sobretot música i tecnologia. Aquest estudi havia acabat i des d'allà vaig arribar al món de l'informàtica, que només feia per tindre ingressos. És que el món de la música, de totes les arts, és prou difícil i no importa si tens estudis o no, és que per a tots és difícil. I jo, sí, jo feia aquesta feina i després d'haver vingut ací ja no volia fer això i la meva dona i jo vam decidir que jo... anar a fer-me luthier. Sí.
Buscaves una feina més creativa.
Sí, jo, òbviament, i fora d'empreses.
Sí. Bienvenido al mundo del autónomo.
Sí, exacte.
Com comença la teva feina de luthier? Com coneixes aquest món per arribar, per a dir, vull dedicar-me a fer... A dissenyar guitarres, baixos i contrabaixos.
Sí, és fer guitarres o instruments en general. Jo estic sóc un aficionat a la música, òbviament, i la construcció també m'interessa, però moltes coses, com acabo de dir, moltes coses m'interessen, i va ser la meva dona que pensava que fer aquesta feina, en aquesta feina jo podria combinar moltes, moltes passions diferents. I això era veritat, perquè, per exemple, en l'entrevista amb Pego Parisi a Londres ja vaig parlar de la guitarra amb una afinació mesotònica. Aquestes coses són molt difícils de vendre, diguem, perquè són coses molt especialitzades. Guitarres amb trasts dividits d'una altra manera que una guitarra normal, però aquestes coses eren les coses atractives per a mi, per a fer aquesta feina.
Per a mi una de les coses més atractives de la teva feina, a part de la construcció i disseny dels instruments, és que es poses noms de Pego, Charo, Chimo... noms de casa.
Sí. Doncs jo sóc un foraster, òbviament, es nota quan parle. Alguna gent diu que el meu accent ja s'ha adaptat una mica a la zona de la Marina, però jo òbviament sóc un foraster, però les guitarres i els baixos que faig naixen així. Naixen al taller ací al costat de l'escola de música, I per tant he posat el nom Chimo al baix i Chelo i Charo a les guitarres.
Alfons, aquesta conversa està sent tan interessant, però anem a fer una de les primeres parades musicals que fem al nostre programa. I ho fem doncs, des del so de la fusta a la paraula que resisteix. Escoltarem el convidat de fa unes setmanes, Carles Caselles, junt amb Martín Tenda, que ens presenten Aurora Roja. I continuem parlant amb el nostre protagonista d'avui, Alfons.
Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Si acabes de sintonitzar-nos en Radio Pego, et recorde que estem entre nosaltres parlant amb Alfons Sinen sobre l'art de fer guitarres i l'arreglament al nostre poble. Acabem d'escoltar lo nou de Carles Caselles amb Martín Tenda, Aurora Roja. Què significa aquesta cançó per a tu i per què l'has triada, per a què la posarem en aquesta vesprada de dimarts?
Això està relacionat amb les guitarres també. No t'havia contat encara, però jo fa poc temps vaig contactar amb Carles per a trobar una col·laboració. I el que acaba de dir és que demà anem a Barcelona a veure el concert de Romàntic Dimoni. I Carles tocarà una guitarra meua allí en aquest concert, sí.
Vares buscar una col·laboració amb ell i això ha sigut un encert positiu tant per a tu com per a ell, m'imagino.
Sí, 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 jo crec que sí. Em va dir que li ha agradat moltíssim la guitarra i li ha ajustat la guitarra al seu gust amb cordes més grosses i sí.
Per a la gent que ens estigui escoltant que toque guitarres o tu també vens cordes?
Sí, sí.
Dones classes de guitarra, si no m'equivoque?
En principi sí, però estic obert a donar classes. És que és millor fer classes per a més persones en un moment i això és difícil d'organitzar.
Bueno, Alfons, poc a poc, no? Crec, sí. Vull dir, ja que ho hem parlat, la teva feina t'absorbeix el 100% de la teva vida i una de les coses que em vaig quedar molt al·lucinat i que tens un Instagram i un, sí. Parles en valencià i defens la nostra llengua, perquè quan Alfons va comprar, m'imagine que quan tu, que no, que tens un Instagram, no,
sí,
on
sí,
defens
sí, sí.
La nostra llengua.
Sí, sí.
Vale? Vares fer una publicació els fos dies, un vídeo que estàs dient que vas a comprar i que et diuen el preu en castellà,
sí.
Si quiere bolsa, i tu es contestes en valencià, m'imagine que es queden, que no saben on posar-se.
Sí, això em passa moltes vegades. Al principi, encara més que ara, perquè em costava més parlar bé en valencià, però si no parles molt bé el valencià, això no vol dir que parles millor el castellà, però la gent, molts valencians i catalans també, crec, tenen la idea que un estranger, tots els estrangers saben parlar el castellà i el valencià és alguna cosa que no cal. I el que passa és que si vols integrar-te al poble, a les associacions, si vols fer teatre en valencià, almenys has d'entendre el valencià. Sense valencià no pots integrar-te a Pego. Això és molt bàsic, és una cosa molt bàsica. Doncs, però després, si vas al supermercat, a una tenda, al bar, i et contesten, sempre els valencianoparlants et contesten en castellà, penses, home, quina llengua estic parlant amb tu? Estic en una terrassa amb dos valencians i tots parlen valencià i quan es toca a mi a demanar i jo demano en valencià, em contesten en castellà. I jo dic, home, això és discriminació.
Sí.
Em tractes, no em tractes com un altre, no, del poble. I no m'agrada gens.
No, però això que ho reivindiques i és una llavor molt gran per la teua part i per la part de Perla, de la teua dona, que jo he estat amb vosaltres i dona gust estar parlant amb vosaltres i per a vosaltres parlar en valencià, seu adaptat al poble, que és a la cultura del poble. I és normal, vull dir, entenc la teua postura i entenc que facis aquesta crítica, no? en to de burla des de les xarxes socials. I investigant un poquet, tens un blog en valencià
També, sí.
Sí, vull dir, et dona temps a tot, a escriure, a gravar vídeos, a fer instruments. Alfons, eres un xic molt... que et dona temps a tot.
No, temps no, però és que jo sent una urgència, jo tinc una necessitat de fer aquestes coses. I per la meva feina, com a luthier, també estic molt a Instagram perquè fa falta. Si no fas res en les xarxes, no, ningú sabrà que existeix. Aquest és el problema i, per tant, jo vaig començar a fer... Al principi feia tot el contingut en anglès i ara estic canviant el contingut de luthier també en valencià, català, perquè busque el client també així, als països catalans, al País Valencià, però sobretot quan faig posts o anuncis tenen èxit a Catalunya, perquè els catalans sí, estan molt de gust amb contingut en català, més que els valencians, crec.
Tu tens una part o una faceta que també estàs... eres molt activista en temes socials i en temes polítics així al nostre poble de Pego. Com t'imagines el Pego del futur? Si algun dia t'imagines com a consellal d'un partit, Compromís per Pego, o com es diga el partit, com veus ara el fons del futur?
Encara no ho sé, però una cosa que vaig reconèixer és que sóc més activista que polític. I no m'interessa el poder, no m'interessa ser regidor, però si fa falta ser regidor, ho faig. I jo crec que em presentaré a les pròximes eleccions l'any que ve. Encara no sé per a quin partit. He estat en Compromís, però fa poc temps vaig marxar. I estic parlant amb gent per a fer alguna cosa, però no ho sé encara. Però el que vull fer és crear consciència, perquè la societat, com jo veig, jo vinc de fora, i jo veig el País Valencià o la societat valenciana i hi ha molta tensió. Diguem, jo sóc una persona molt sensible, i tinc la sort que sé analitzar bé, i jo sent una vocació de contribuir el que puga a aquesta societat, però no podré solucionar els problemes de tota la societat, però el que falta, crec de veritat, és consciència. Jo veig la societat valenciana, jo veig una gran part que estan molt enganyada pel poder des de Madrid. Veig una altra part que està cansada de la lluita i ja no vol fer res més. Canvia el castellà quan toque, i n'hi ha un 10% de les persones que encara vol fer coses i lluitar contra la repressió. I jo tinc molt clar d'on ve aquesta repressió. Així, el País Valencià és molt forta.
Ara jo parlo, està clar que encara ens queda un any per a que vinguin les eleccions municipals i a nivell autonòmic, però si busque... Jo a mi m'agradaria saber, al fons, què canviaries de Pego. Què és el que tu trobes que no és el que hauria estar present al poble?
El que passa a Pego és que hi ha molta immigració i hi haurà molt més. Això tenim clar. Només fa falta anar a Moraira o a Xàbia per a veure-ho. i Pego també s'està omplint amb immigrants. I jo, òbviament, com a immigrant, jo estic a favor de la immigració. Però el que veig també immigrants de Països Baixos, de Bèlgica o Alemanya, viuen en colònies. 5% com a màxim entén el valencià. I no estic parlant de parlar, però entendre. I els valencians s'estan adaptant a la immigració. I jo veig que a Pego no n'hi ha cap partit, i repetís, cap partit ni compromís que vol fer coses contra això i dir aquestes coses clarament. I jo, com a guiri jo mateix, com a immigrant, jo crec que fa falta que algú ho diga.
Al setembre presentes oficialment la teva marca, Luthier Alfons, a la fira de Mannheim, en Alemanya. Com estàs preparant per portar el nom de Pego al cor d'Europa, de part de la teua missió?
Sí, jo estic... Ara he començat a fer 3 guitarres més, 2 charos i una cello. I això és la cosa principal que he de fer, que he de portar més guitarres. A més, he de fer contingut de marketing, material de marketing, fotos i sí, aquestes coses, targetes per a repartir. Això, però com serà la primera vegada que aniré a una fira, que sí, ja vaig aprenent, diguem.
Cap fira de comerç de Pego has eixit a ensenyar el teu producte?
No, mai encara, no.
I a què esperes? Perquè els pegolins és un bon escaparat, veig gent, a part de la gent del poble, veig gent d'altres pobles de la comarca. És un bon escaparat per al teu treball, no? Està clar que en Alemanya és el millor escaparat per a un ensenyar la seva faena. Anem a fer una de les segons parades musicals i ho fem amb projectes que busquen oxigen i llibertat com aire de La Gossa Sorda, que també és la demanada el nostre protagonista d'avui, Alfons.
Respirem, conscients prenen la ciutat, la prenen i la perden just a l'endemà. Aire, que ens falta l'aire. Parlem de moltes coses, tantes veritats, la nostra artilleria no l'encerta mai. Aire, que ens falta l'aire.
Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és Entre Nosaltres.
Ahir recordàvem la gossa sorda amb aire de l'any 2014 i ara que els tenim així de tornada després de 10 anys, continuem entre nosaltres, estem conversant amb el lutier Alfons sobre el seu futur, el seu taller Apego i per què la gossa sorda.
Perquè la gossa sorda és el... Jo crec que és el primer grup que vaig conèixer així. És que la gent em diu, ah, ja coneixes a la gossa sorda? I em van posar música d'això. I a mi aquest estil m'agrada.
Has anat a veure'ls? Vas anar a Picassent a veure el concert? No has tingut l'oportunitat?
Encara no, però estem pensant d'anar a Alacant en juny i diuen que vindran a Pego també,
això diuen, no
sabem res, no sabem.
No, els bulos van com els fake news, els bulos van per ahí i diuen sí. I confirmen. Jo he preguntat a gent de la gossa sorda, aneu a fer un concert a Pego i sempre em diuen el mateix, nosaltres volem però encara no ens han contestat, sí. Tu saps, Alfons, que als pobles sempre hi ha motes, si saps el que són. En malnoms,
sí,
topònims,
sí.
M'imagino que Alfons el coneixeran com Alfons el de les guitarres, Alfons el guiri...
Espere que no, espere que el guiri no serà el meu cognom.
No, però... ja sents part del paisatge pegolí.
Sí, prou. Això, gràcies a molts pegolins i molts valencians en general, em sent molt benvingut així, benvolgut. Sí, i una part del paisatge. Ja conec a molta gent al poble i crec que a mi molta gent em coneix també, encara més, perquè per desgràcia és un cas excepcional que un guiri parli el valencià i la gent ho nota. I, sí.
És veritat, no?, que és el que parlàvem. Tu i la teva dona sou integrat molt al poble. Esteu clavats, com parlàvem al principi, no?, en Atzaïla, en la Moixeranga, en diferents projectes. Que millor, no?, viure la cultura i la cultura del poble. M'imagino que el poder conèixer les nostres festes, els monos i cristians, la baixada del riu, el Carnestoltes, la pinyata, has pogut disfrutar alguna, has pogut gaudir de, sí, de la carnaval, de la pinyata?
Sí, 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 clar. Jo crec que des del primer any assistim al pregó de Carnestoltes per amics d'Atzaïla, i sí, i a la baixada he anat algunes vegades, la pinyata òbviament també, sí, sí, i les coses fem, òbviament. Però encara no estic apuntada a cap filar de moros i cristians.
Ja plegarà, que això és un comentari que vàrem fer, que es recorde, perquè l'any passat vàrem participar en els moros i cristians, l'escola de teatre, i va sorgir el món. La pregunta, t'apuntaries, i te la faig, t'apuntaries a una filada de moros i cristians?
Pot ser, en algun moment sí, però encara no sé a quina filada, i a més això també, sí, costa molt de temps.
Sí.
Has d'invertir molta energia i temps, i
sí,
això no ho sé. Sí.
I el nostre plat típic per excel·lència, la crosta de pego, els figatells, quan vareu vindre per primera vegada l'any 2022, quan ho vareu provar, com va ser el descobrir la gastronomia de pego?
Sí, és que la cuina de si m'agrada moltíssim, sí, m'encanta. És que algunes coses com la botifarra, uh-huh, no es mengen a la meva zona d'on sóc jo, i un arròs al forn és també és una cosa molt normal així, però molt exòtica allà.
Alfons, si el teu futur apego fora una sola paraula, quina seria?
Això és difícil, que el futur no coneixem.
Ai,
no el coneixem, però jo supose que em quedaré així al poble. Sí, tenim un pis, vivim així al centre o a prop del centre, i estem molt a gust. Sí.
Alfons, ha estat un verdader plaer mantindre aquesta conversa tan pausada, tan tranquil·la i tan de cor. Moltíssimes gràcies per haver acceptat aquesta entrevista.
A tu, Xavi. Moltíssimes gràcies.
Entre nosaltres, històries que connecten.
Escoltar-hi a l'Alfons Silen m'ha fet pensar que la identitat no és un mur, sinó un jardí que cal regar. L'Alfons ens ha donat una lliçó de generositat. Parlar en una llengua que no és la teua, dedicar hores a un ofici que demana silenci i implicar-se en la vida del poble és un acte d'amor profund. Ens ha ensenyat que les fronteres no existeixen si les dibuixem en el cap. La seva història recorda que Pego es fa més gran quan persones com ell decideixen sumar-se al nostre comando de la tendresa radical. Gràcies, Alfons, per la teua pausa i per la teua valentia de mirar-nos als ulls. Gràcies a Vicent Morera per cuidar cada nota. Recordeu que la setmana us siga el més bonica possible, i sobretot, no deixeu mai, mai que ningú us mude la veu. Fins la pròxima setmana. Adeu!